Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de les 9. Bon dia, som el Carndolla, som a l'especial de Nadal de Ràdio Vilafranca i us acompanyarem des d'ara i fins les 12 xerrant una mica de tot. Avui, dimecres, és el tercer dia de programa que us parlem molts des de casa, jo mateixa la primera, amb aquest estudi improvisat que ens ha muntat el Joan Amat i que de moment no ens està portant problemes ni situacions incòmodes al directe. I això és gràcies sobretot al Marc Pujol, que està a les vies tècniques i que fa fàcil lo difícil. I començarem programa ara mateix mirant el cel, parlant del temps amb el Marc Paredes. Esperem que segueixi fent aquest sol i aquests bons dies que ens està portant el Nadal. I després mirarem l'agenda del dia amb l'Enric Vidal per veure totes les activitats, sobretot nadalenques, que estan organitzades a la vila. També aquesta primera mitja hora de programa descobrirem un joc de taula de la mà de l'Àlex Miret, un llibre de la mà del Roger Freixa i acabarem fent la trucada als Reis. Llavors, a 9:15 ja ho sabeu, pararem un moment per fer el flash informatiu i després descobrirem com es viu el Nadal fora de casa. Avui anirem fins a Dinamarca, fins a la seva capital, fins a Copenhague, i parlarem amb dos penedesencs, el David Sabater, que és de Guardiola, i l'Anna Oliver, que és de Gelida, que viuen des de fa uns anys a Copenhague. I quan faltin uns 5 minutets per arribar a les 10, descobrirem una nova recepta. Avui la recepta ens la porta el restaurant Calton de Vilafranca i és un pa de pessic de xocolata sense farina, que és apte per a celíacs. A les 10, ja ho sabeu, farem una parada informativa i continuarem a les 10 i pocs minuts parlant de cinema amb la Goretti Martínez. Avui parlarem d'aquestes pel·lícules que la gent no accepta que li agraden, que són aquelles pel·lícules monyes, aquelles pel·lícules bodrios típiques de Nadal, però que estàs allà estirat al sofà i la comences a mirar i al final és que et quedes enganxadíssim. Doncs parlarem d'aquestes pel·lícules amb la Goretti i després, quan faltin pocs minuts per arribar a 11:15, parlarem d'amor amb el doctor Amor, que avui és l'últim dia que ens dona ja tots els trucs per ser uns autèntics lligons a Tinder. A 11:15, ja ho sabeu, toca flash informatiu i després obrirem el consultori del Jordi Llopart i la Ivette Marín. Avui parlarem a com sobreviure amb els cunyats aquests dies que tenim doncs, festes de Nadal, que tenim dinars i que tenim coses. I després, quan faltin uns 10 minuts per arribar a les 11, parlarem de caganers amb el Bernat Martínez. El Bernat cada dia ens proposa una persona diferent, un personatge públic per ser el caganer. Avui parlarà de Carles Puigdemont perquè a més és el seu aniversari, diu que li ha dedicat doncs, unes paraules. A les 11, ja ho sabeu, butlletí informatiu, i a les 11 i pocs minuts descobrirem un altre celler del Penedès. Avui un que segurament la majoria coneixeu, que és el celler Nadal de la mà del seu propietari, el Xavi Nadal. I encararem la última mitja hora de programa descobrint el significat de les Nadales amb el Gerard Morató i el Miquel Villalba. Avui ens parlaran de dues Nadales, el desembre congelat i les 12 van tocant. Una Nadala, segons ell, està musicalment molt ben feta i una altra no està tan ben feta. Ja ho descobrirem i després doncs obrirem les trucades, obrirem el telèfon de Ràdio Vilafranca i rebrem les vostres trucades per xerrar una mica i per donar-vos números per aquest sorteig que cada dia es va engreixant. Ara de moment ja sabem que tenim una ampolla Oriol Rossell, que també tenim una visita i una cata a Maria Casanovas i avui segurament afegirem moltes coses més. Així anirà aquest dimecres de Carn d'Olla, que ara mateix ja comencem. Com diu la cançó, Here Comes the Sun, ja surt el sol. Bé, ja fa molts dies que està sortint. No, bon dia, Marc Paredes.
Molt bon dia, Clara. Què tal? Doncs sí, el sol està sortint i, de fet, ho farà gairebé a tot el territori, però amb uns matisos que tot seguit doncs, comentarem.
Quins matisos? No vull males notícies, sisplau.
No. Ah. Aquí a la comarca i tota la façana litoral, doncs en principi el cel es mantindrà ras, serè durant tota part de la jornada. Si bé és cert que durant aquest primer hora del matí poden passar bandes de núvols alts i prims, però sense cap més conseqüència, i aquests matisos doncs, són les boires matinals que podem trobar a la plana de Vic, sobretot a la depressió central, a les terres de Ponent, però que de cara a la tarda de la tendència serà que desapareguin i deixar pas a un cel totalment radiant, sense cap núvol. I també l'altre matí seria la cara nord del Pirineu, el Pirineu Aran, que en aquest cas sí que es podria veure algun ruixat de caire molt feble, i com que hem anat dient aquests últims dies que la temperatura, la tendència, serà que vagi pujant, doncs la cota de neu també. Per tant, avui la cota de neu es situarà fins i tot més alta que la d'ahir, fins a uns 2.700 metres. No podem trobar mai això en un mes de desembre, perquè la veritat és que són temperatures molt altes, i un tema que preocupa, sobretot a les pistes d'esquí, és la neu, perquè si no fa fred, tampoc poden fabricar neu artificial. Per tant, un tema que preocupa, i sobretot ara que s'acosta Cap d'Any, serà a les pistes d'esquí, perquè si molta gent té previst anar a esquiar, difícilment pugui trobar neu, fins i tot.
No?
Sí.
Mira que durant el pont de desembre sí que estaven les pistes increïbles, hi havia neu per tot arreu, i ara, en canvi, que tocaria més, que hi hagués més neu, no?
Sí.
És estrany, això?
És estrany. Haurem d'anar mirant de cara als propers dies, que tot seguit ja comentaré a veure què van insinuant els mapes, però a diferència d'ahir, un altre aspecte també important a comentar és el vent. El vent ja ha restringit gairebé al Baix Camp, és a dir, ja és típic, no?, que allà bufi el vent, però aquí al Penedès Garraf el vent ha desaparegut per complet, per tant, avui una jornada tranquil·la, sense vent, i de cara a la tarda sí que es preveu que gairebé tot el territori ja desapareguin aquestes boires, aquests núvols, aquests ruixats, i que, per tant, doncs, tinguem un panorama ben assolellat. Sí que potser a la Vall d'Aran doncs, es mantingui un pèl ennuvolat, però de cara a la tarda aquesta seria la tendència, i ja a la nit les boires podrien tornar a reaparèixer en aquests llocs que ja són més habituals, Terres de Ponent, comarques de la Catalunya Central, Plana de Vic. I ara mateix, si em permets fer un cop d'ull a les temperatures actuals que tenim al voltant de la nostra comarca, doncs a Vilafranca al Penedès ara mateix tindríem 13 graus, És a dir, la tendència aquesta dels últims dies, entre els 12, 13, 14 graus. A Santa Margarida i els Monjos en tenim 14, a Pontons en tenim 11, per tant, una temperatura força alta, aquí sí que
molt
ha pujat
alta,
bastant.
Sí. Ahir estàvem parlant d'uns 8, no?
D'uns 8-9 graus, i avui ja ha pujat considerablement fins a 11. Després, per exemple, a Sant Sadurní també en tenim 13 i a Subirets en tenim 12. Per tant, temperatures força altes, repeteixo, per aquesta època de l'any, i que a partir d'avui demà es podrien batre rècords. Ja vaig començar a insinuar que fins i tot a Barcelona es podrien superar aquests 25 graus, que ens hauríem de remuntar l'any 1978 per trobar una xifra així. Però ja veurem si es compleixen, però tot apunta que malauradament sí. I això que deia abans de cara a Reis, sembla que entre la vigília de Reis, el dia de Reis, el panorama hauria de començar a canviar, que aquest anticicló potent que ens acompanya doncs, que es vagi desplaçant-se, i deixar pas doncs, aires més freds, veurem si pertorbacions també, però si més no, podríem dir que a partir de la vigília de Reis i Reis les temperatures es normalitzarien o fins i tot podrien ser una mica més baixes del que tocaria. Per tant, els Reis s'haurien d'abrigar ara per ara, pel que diuen els mapes, durant la nit de Reis.
Doncs els Reis s'hauran d'abrigar, això sí, hauran de portar paraigües? No, no, de moment?
No, en principi això... no. De cara a la setmana que ve, a veure dilluns, dimarts, si podria arribar a caure un ruixadet, però en principi això s'hauria d'anar seguint dia a dia, però ara per ara el que ens diuen els mapes seria això, de cara a dimarts, dilluns sí que es podria veure algun ruixat, però el dia de Reis i la nit de Reis, en principi, panorama ben assolellat, fins i tot alguns núvols, però de moment seria això.
De moment molt, molt bona pinta,
sí,
això,
una mica.
Una mica de fred potser vindrà, que és lo normal, no?, en aquesta
sí.
època de l'any.
Sí, i a més hem tingut una tardor molt freda, això també, i ara, clar, ara els mapes ens indiquen que vindrà una calorada pròpiament primaveral i no d'hivern, però bé, els mapes canvien d'un dia per l'altre, però que sí que podem assegurar és que aquesta calorada malauradament la tindrem, però bé, ja compensa, no?, tot aquest fred que hem tingut durant tota la tardor.
Sí, sí. No, no, ja, a mi, jo és que, és clar, sempre que hi hagi bon temps, és molt millor tot, és
sí,
molt millor
sí.
la vida. Doncs moltíssimes gràcies, Marc Paredes, per portar-nos aquesta previsió meteorològica un dia més.
A vosaltres, molt bon dia. In my dreams, I just wanna make up with me. Ja no vull ser més la pedra que s'espera. Ja no vull ser més el peix a la paix. Vaig deixar caure una làgrima en l'arena. Al final tot va de dalle a tu cuerpo alegría, ma. I som-hi amb l'agenda del dia amb l'Enric Vidal. Enric, molt bon dia.
Què tal, Clara? Molt bon dia.
Escolta'm, ahir vaig veure el personatge aquell que dius que passeja pels
el
carrers Geminit. I vaig pensar en tu. El Geminit, això.
El Geminit, doncs mira, el Geminit ahir va succeir una situació que em va semblar realment màgica, que va ser un enfrontament, diguem-ho així, o una trobada entre el Geminit i el Patge Raimon a l'associació de veïns del Centre Vila, quan van recollir les cartes dels dos. Va ser una situació de debò, espectacular. Va ser molt bonic. Que es van trobar el Geminit i el Patge Raimon i es van com saludar, va ser una trobada màgica, de debò que la vaig trobar molt bonica.
Doncs...
La veritat és que aquest temps de Nadal ens està deixant moltes situacions interessants i és que avui torna a haver-hi el Geminit pel carrer de Vilafranca fins al 4 de gener i el Geminit tombarà pels carrers de Vilafranca des de 2:15 del matí fins a 2:15 de la tarda i també des de 6:45 fins a 7:45. I també destaquem l'Insòmnia, aquest espai màgic a la plaça de la Constitució, que continua encara fent-se fins al dia 4 de gener també, de les 11 del matí fins a 2:45 de la tarda i també de 6:45 de la tarda fins a 9:15 de la nit. També destaquem la fàbrica de joguines, com cada dia, que no hi ha entrades exaurides, però que de moment la gent que hi està assistint doncs, pensa... És una activitat un any més que és molt i molt bonica de visitar. També destaquem la pista de gel, que continua oberta un dia més, de 11 a 2 de la tarda i de 5 a 9 de la nit. I també avui destaquem aquesta recollida de cartes, que com comentàvem, ahir va ser al barri del centre. Avui és el barri de l'Espirall, el local de l'associació de veïns d'aquest barri de l'Espirall, que se situa a la plaça de Pau Wada. Comentàvem ahir i també el dilluns, que recollien les cartes a través d'una bústia reial i que a través d'aquesta bústia doncs, les cartes hi arribarien a ses majestats. Aquesta va ser la principal informació que va donar l'Ajuntament al principi, però el que me'n vaig adonar ahir és que finalment el Patge Raimon és qui recull les cartes dels nens.
És el que m'estranyava, perquè justament deies, ahir ho havies dit, és cert. Sí.
És a dir, no, finalment sí que hi va el Patge Raimon, ha trobat una mica d'espai en la seva fàbrica de joguines per visitar aquestes associacions de veïns i recollir les cartes dels nens. A mi em sembla una bona idea que el mateix Patge a recollir les cartes, lo de les bústies doncs sí que és una bona idea, però sempre és millor tenir un contacte directe amb el patge. Aquest Patge Raimon, que avui visitarà aquest local de l'associació de veïns del barri de l'Espirall, situat a la plaça Pau Wada, com dèiem, de 6 a 8 del vespre, sí que si algú vol donar la seva carta al Patge Raimon avui, que se'n vagi al barri de l'Espirall, aquesta plaça Pau Wada. També, sortint una mica del temps de Nadal, destaquem dues activitats que de moment no havíem comentat, però sí que es poden anar fent al llarg de tot l'any, que és visitar la Casa de la Festa Major i també visitar el Vinzeum. Dos edificis doncs, realment bonics i també realment interessants de visitar per tal de descobrir la història i el patrimoni del nostre territori. La Casa de la Festa Major i el Vinzeum tenen els mateixos horaris, perquè recordem que són dos edificis que el gestiona l'empresa Vinzeum, i per tant podem visitar aquests dos edificis, aquestes dues visites guiades a través d'aquesta empresa que és Vinzeum. Es poden comprar les entrades als mateixos edificis i els horaris són, en els dos casos, els mateixos. De dimarts a dissabte, de 10 a 2 de la tarda i també de 4 de la tarda a 7 de la tarda. I pel que fa als diumenges i festius, de 10 a 2 de la tarda. Recordem que el dilluns aquests dos edificis estan tancats i, per tant, no els podem visitar. Però avui, per exemple, que som dimecres, doncs podem anar a la Casa de la Festa Major i al Vinzeum a visitar aquests dos edificis. També destaquem, que ho vam fer dilluns també, aquests tallers d'arts i oficis medievals que es duen a terme al claustre dels Trinitaris. També molt bones opinions, de moment, dels visitants que hi han anat a fer aquests tallers, que estan dedicats principalment a infants, però també, si algú vol anar, no hi ha cap problema. Els matins aquests tallers es fan de 11 a 1 de la tarda i a les tardes de 6:15 a 8:15. I també avui, Clara, destaquem per acabar una activitat que es farà en breu, a les 10 del matí, al Vinzeum, és a dir, en pocs minuts, que s'anomena Pedra a Pedra, que és un taller familiar relacionat amb la construcció de barraques de pedra seca, també relacionat amb la història del nostre territori. És una activitat destinada a nens a partir de 6 anys i el preu és de 4 euros per nen, però sí que hi ha algun descompte pels amics del Vinzeum, els socis del CEP o fins i tot alguns nens que tinguin el passaport edonauta. Per aquestes persones l'activitat serà gratuïta. Però, per tant, aquesta activitat que també, si algun nen s'hi vol apuntar a última hora en breus minuts, a les 10 del matí al Vinzeum, es durà a terme aquesta activitat que s'anomena Pedra a Pedra.
Escolta'm una cosa, quantes activitats, si us plau, m'encanta que Vilafranca estigui doncs, tan bullint d'opcions a fer. I és que, saps què passa, Enric? És que em crees necessitat. O sigui, jo ara tinc ganes de visitar la Casa de la Festa Major, que encara no hi he anat, i també doncs, totes aquestes coses, el trobar-nos al Geminit, l'insòmnia, que ara deies que l'insòmnia és això, no necessites entrades, fas cua i ja està.
Sí, l'insòmnia tu fas cua allà a la plaça de la Constitució, que realment hi ha molta cua sempre que hi passo al matí o a la tarda, sempre hi ha molta cua, i també hi ha molt bones opinions d'aquest insòmnia, que doncs, és una activitat també infantil, però que també hi podem veure famílies disposades a entrar-hi, perquè és un món molt màgic i que t'apropa l'esperit nadalenc fins al punt màxim, la veritat.
Una cosa, i si no vas amb infants, et deixen passar o no?
Tenim un dubte, perquè no sé. No, però en principi no hi hauria cap problema, perquè al cap i a la fi és una activitat nadalenca per tots els públics, no crec que hi hagi problema.
Doncs moltíssimes gràcies, Enric, per passar-nos doncs, totes aquestes activitats, per presentar-nos-les, que Vilafranca està ple d'activitats nadalenques i això ens agrada molt. Una abraçada.
Gràcies, Clara. Fins demà.
Fins demà. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell. Doncs ara l'Enric Vidal ens deia que avui dimecres es podien fer moltíssimes coses. I també volíem aprofitar avui per felicitar el Sant a tots els Davids. És avui Sant David i Sant Tomàs Becket. I a més també voldríem recordar que avui és l'aniversari de... Mireu qui fa l'aniversari avui. Carles Puigdemont fa 59 anys. I després també ens hem fixat que fa l'aniversari un actor anglès que és bastant famós, que es diu Jude Law, que té 49 anys i que segurament, si us agrada Sherlock Holmes o Capità Marvel, doncs ell era el protagonista i segur que us sona una mica. I ara anem a descobrir quin és el joc de taula que ens descobreix avui l'Àlex Miret.
Possiblement estiguis de vacances de Nadal i el maleït Covid no t'ha deixat viatjar. I si fem un viatge en tren per les millors ciutats del planeta? Aventureros al tren són una sèrie de jocs de Alan R. Moon de 2 a 5 jugadores i entre 30 i 60 minuts per partida, de caixa mitja i un preu que ronda els 40 euros. És un joc on intentarem crear les millors rutes ferroviàries per poder guanyar la partida. El joc va de crear rutes ferroviàries que connectin les diferents ciutats del mapa. Per aconseguir-ho, només caldrà gastar tantes cartes del color que marqui la ruta com caselles haguem d'omplir amb trens. En el nostre torn, haurem de triar si volem agafar cartes per a tenir més opcions o pagar les vies a construir. Tot això mentre intentem connectar les ciutats que ens interessen, però vigilant que la resta de jugadores no ens tapin els camins que més ens interessen. Aventureros al tren, junt amb el Carcassonne i el Catan, són uns dels jocs moderns més clàssics i imprescindibles en qualsevol ludoteca, i que compta amb tot un seguit de variants i ampliacions disponibles. It's the most wonderful time.
Doncs ens apuntem a aquest joc que ens deia l'Àlex Miret, Aventureros en el tren, per viatjar a través dels jocs. I també avui ens volem fixar en un país, com que després parlarem de tradicions nadalenques a Dinamarca, ens fixem avui en Dinamarca, d'acord? La seva capital és Copenhague, són quasi 6 milions d'habitants i la seva bandera és un fons vermell amb una creu blanca. Després, ja us dèiem, descobrirem curiositats d'aquest país amb un guardiolenc, el David Sabater, i una gelidenca, l'Anna. I ara anem a descobrir quin és el llibre que ens proposa avui el Roger Freixa.
Avui porto El pont sobre el Dirina, d'Ivo Andrić. Aquesta és la novel·la més emblemàtica de l'escriptor iugoslau, guanyador del Premi Nobel de Literatura. El pont sobre el Drina narra 4 segles d'història a la ciutat de Visegrad, a l'actual Bòsnia, on es construeix un pont que connecta dues civilitzacions, dues cultures, la cristiana i la musulmana. Andrić relata a moda de crònica els enfrontaments, les guerres i les tensions dels individus que hi viuen a la ciutat entre els segles XVI i el XX. També narra períodes més tranquils i descriu la societat de les diferents èpoques, les seves inquietuds i costums.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
I ens plantem a 9:45 amb aquesta cançó mítica Let It Snow de Frank Sinatra. Let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Sitting by the fire's cozy glow, he don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, calls the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm, but if you'll only hold me.
I tornem als estudis de Ràdio Vilafranca per posar-nos al dia de la informació local i comarcal amb el flash informatiu amb la Goretti Martínez.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:45 fem un breu repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Comissions Obreres i el comitè d'Affinity Petcare insten l'empresa a negociar en base a la proposta mediadora del Tribunal Laboral de Catalunya. El comitè d'empresa d'Affinity Petcare a Santa Margarida i els Monjos insta la direcció de la companyia a asseure's a negociar sobre la base de la proposta mediadora plantejada aquest dilluns pel Tribunal Laboral de Catalunya. L'objectiu és intentar arribar a un acord en matèria salarial que permeti donar sortida al conflicte actual i que la plantilla recuperi el poder adquisitiu que ha perdut en els darrers anys. Segons un comunicat de Comissions Obreres, en una mostra de bona voluntat per afavorir les negociacions, el comitè d'empresa ha decidit ajornar la vaga que estava prevista per avui a l'espera d'un gest per part de la direcció d'Affinity Petcare que permeti avançar cap a un acord que sigui d'aplicació per al conjunt de la plantilla. El patronat de la Fundació Opinae ha anomenat Joan Melero com a nou director. Melero pren el relleu d'Antoni Gistau, que s'ha jubilat al desembre, tot finalitzant l'exercici del 2021. La Fundació Opinae està present al territori mitjançant la convocatòria d'impuls social pel territori, amb impacte a tota la vegueria, també amb l'oferta d'equipaments sociosanitaris per la gent gran, integrats en aquest cas per la residència Inglada Via, els allotjaments tutelats del carrer Sant Bernat i el nou centre de dia del Tívoli. I d'altra banda també organitzar el Festival Solidari Músic Veu. Tanmateix, a l'Aula de Cultura del Fòrum Verge Balaguer s'acullen exposicions temporals durant tot l'any. La Fundació Opinae també manté actius 12 casals d'avis amb convenis amb diferents ajuntaments i dona suport al Vilapensa, a la campanya Vilafrancs, la campanya Cap Nen Sense Joguina de Creu Roja, les aules de la gent gran i el tercer sector afectat per la Covid-19, entre d'altres. Un veí de Gelida de 41 anys va morir aquest dilluns després que el tractor que conduïa sortís de la via i bolqués al marge de la carretera BB-2249 al quilòmetre 4 al terme municipal de la mateixa localitat. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident cap a 11:45 del matí. Arran de la incidència es van activar 7 patrulles del cos policial i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Segons informa el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són 131 les persones que han mort en accident aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I acabem explicant-vos que el síndic de Greuges oferirà atenció telemàtica a Sant Sadurní el proper dijous 13 de gener. El proper dijous 13 de gener, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya farà atenció telemàtica a Sant Sadurní d'Anoia. Membres de l'equip del síndic atendran les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'administració pública i també de les empreses que presten serveis d'interès general, com la llum, l'aigua, etc. Les visites s'atendran per videotrucada o telefònicament. Per demanar visita cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o bé enviant un missatge a l'adreça electrònica síndic@síndic.cat.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Torna la màgia a Òptica Roig. La màgia de veure-hi sense límits. Aquestes festes, regala't el millor en visió amb l'exclusiva lent Smart Life de Zeiss. Vine a veure'ns, gaudiràs del millor aparador de Vilafranca. Òptica Roig, Rambla Sant Francesc 15, de Vilafranca del Penedès. Òptica Roig, patrocinadors del Futbol Club Vilafranca i adherits a la campanya Vilafrancs. A Palau, per l'arribada del fred, tenim les noves col·leccions de llenceria, marroquineria, leggings, roba interior i molts annexes originals, com unes sabatilles i botes peludes superconfortables o uns mitjons amb textura suau per estar per casa. Com sempre, treballem amb les millors marques. Janira, Massana, Punto Blanco, Marie Claire, Munich, Privata. Fa molts anys que estem al mercat. Som professionals i estem per donar-te el nostre assessorament en el que et faci falta. Quina talla necessito, quines tendències hi ha... Vine, t'aconsellarem. Palau, al carrer de la Parellada. Confiança i venda tranquil·la. A Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, tenim el millor obsequi d'aquestes festes. Una colònia. Tenim tant les clàssiques com les últimes novetats i sempre, sempre al millor preu. I ara fins al 5 de gener descanviem els seus vilafrancs per qualsevol producte dels nostres establiments. Cal Vicentó, el millor regal al millor preu. A Vilafranca, al carrer dels Ferrers, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda Tarragona Polígon de Mercaderies. També a Vilanova, Sant Sadurní i al Vendrell. Cal Vicentó us desitja bones festes. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocamcompra.cat. Cada vegada hi ha més agricultors que formen part del món Dodge Far, perquè els professionals del camp volen qualitat, fiabilitat, comoditat i, sobretot, baixos consums. Ara és el millor moment perquè entris a formar part d'una nova era. Dodge Far, l'exclusivitat que sempre convenç amb tecnologia alemanya. EMS, concessionari oficial Same Dodge Far, carrer Lamúnia 25, polígon industrial Domenys 2, Vilafranca del Penedès. Visita la nostra web, www.ems.cat.
Bon Nadal.
Passen 8 minuts de 9:45. I seguim descobrint com es viu el Nadal a diferents punts del món. I avui viatgem fins a Dinamarca, fins a Copenhague, on parlarem amb dos penedesencs que ja fa un temps que hi viuen. Ells són el David Sabater i l'Anna Oliver. Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Veig que esteu, bueno, veig, sento, que heu tornat a casa per Nadal, no?
Sí, sí, sí. Això no pot fallar. Vam tornar ja la setmana passada, sí. Uns abans que d'altres per culpa del Covid, però...
Sí, sí.
Fa poquet.
El primer que estàvem sentint ara és el David Sabater. Tu, David, ets enginyer i vas arribar per fer un màster el 2019 i ja t'hi has quedat. Què et va agradar més quan vas arribar a Dinamarca que t'hi volguessis quedar?
El temps, definitivament no, però sincerament em va atreure molt la gent, molt més càlids del que acostumem a pensar a vegades dels nòrdics. Vaig ser un grup d'amics molt maco, vaig anar a viure amb ells, comparteixo pis amb uns amics i al final vaig decidir, mira, allargo una miqueta l'estada, estic molt bé ara mateix treballant-hi, allargant una miqueta l'experiència aquesta d'estudiant, però ja sense ser estudiant i molt content de moment.
En el teu cas, tu, David, vas arribar-hi el 2019, així que encara no sabíem ni què volia dir Covid, ara ho sentim massa. I, en canvi, tu, Anna, vas arribar el 2020, no? Què vas venir a fer a Copenhague?
Sí, jo vaig arribar al setembre del 2020 perquè, bueno, després d'acabar la carrera volia estudiar un màster i em va cridar molt l'atenció a la Universitat Tècnica de Dinamarca. I res, sí, sí, vaig arribar el 2020 en ple Covid. De fet, al setembre del 2020... ja, bueno, a Dinamarca s'estava molt bé, després ja tot es va torçar una mica, però just quan vaig arribar semblava que no existís quasi, la veritat.
Perquè ara mateix una mica la situació Covid, perdoneu per treure aquest tema, però és que clar, és com obligat. Com està allà a Dinamarca? Podeu fer moltes coses?
Bueno, de fet, el setembre, diria, David, oi, d'aquest any, ja van treure totes les restriccions i ja no quedava res, o sigui, ja estàvem fent vida totalment normal, però fa cosa d'un mes, una cosa així.
Sí, per culpa de l'Omicron han tornat moltes de les restriccions, han tornat les mascaretes obligatòries al transport públic o a supermercats, restriccions també d'aforament i de l'oci nocturn. Ara tornem una mica, com una mica abans de les vacunes, una mica millor, però els casos estan bastant malament i han hagut de prendre mesures.
Doncs una mica com aquí, suposo que està la situació.
Com a tot arreu.
Sí, exacte, sí, ves quin remei. I bé, ens agradaria que ens expliquéssiu una mica com es viu el Nadal a Dinamarca, a Copenhague. Primer de tot, quan comença, més o menys, quan percebeu ja que hi ha l'ambient de Nadal? És més aviat que aquí?
Jo de fet és una cosa que no m'agrada massa perquè ho comencen molt, molt, molt d'hora, crec. Em dóna la sensació que hi ha Halloween allà aguantant perquè si no ho començarien ja ells a l'octubre. Però sí. Acaba Halloween i fan una setmaneta per canviar decoracions i coses i comencen ja bastant d'hora. A mitjans de novembre ja pots, bueno, veure quasi els Christmas markets, els mercats de Nadal o les decoracions als parcs d'atraccions aquests tan famosos com el Tivoli, ja estan ben decorats de Nadal i llumetes al carrer i tot això. Mitjans de novembre ja l'esperit navident ja hi és.
I ara justament estaves dient, David, els mercats nadalencs. Com són allà els mercats nadalencs? Són com la Fira de Santa Llúcia que coneixem? O...
No exactament, no? Perquè hi ha més coses potser de menjar i de... No és tant, no només... O sigui, no és més artesania i coses pel pessebre, no? Com seria la Fira de Santa Llúcia, perquè ells no fan pessebre.
No.
Però sí que hi ha una miqueta d'artesania, però bàsicament jo crec que és menjar.
Molt, no? Menjar, sí. És simplement... crear aquesta decoració, una placeta molt... No sé si coneixeu una paraula danesa que es diu hygge, que és molt famosa.
Ah,
que
t'ho volia preguntar. Caliu, sí. Què és?
El català potser ho entendríem com a caliu, una miqueta. Això que busquen el hygge ells a la seva llar, a la casa, el tema de decoració, ho apliquen a molts àmbits de la vida. I el tema aquest de la decoració que quedi bonic als carrers, amb les llumetes, amb els estants,
és com,
tot això...
És com gaudir de les petites coses,
sí,
no?
Llavors, correcte.
Una espelma, pot ser-ho... Qualsevol cosa que tu et faci sentir bé i que faci... Sí, faci això, caliu, no?
Sí,
jo
sí,
crec
sí.
que caliu és bona traducció, més o menys.
Ho enfoquen tot una miqueta cap aquí.
Sí.
Inclús doncs, mira, els mercats nadalencs.
Hem après una paraula nova, hygge, que això que vol dir una mica com... com caliu. I també dèieu que aquests mercats hi ha molt de menjar. Quins són el menjar típic de Dinamarca?
A veure, els mercats de Nadal el que hi ha és ametlles garrapinyades, no? Coses d'aquestes.
Sí.
Mm-hmm. Llavors també hi ha dolços i també hi ha el cloc, el vi calent.
El vi calent.
Que també, bueno, no és només típic de Dinamarca, no? Al final jo crec que és tots aquests països així una mica més del nord, Alemanya i aquestes
sí.
coses, també... o almenys República
sí, sí, sí.
Txeca...
I França, fins i tot,
sí.
Els mercadets ho fan.
Fan vi calent i menjar. Però d'així de menjar típic danès, per exemple...
Ara per Nadal hi ha el ris alemandre, es diu, que ho he pronunciat fatal, però és arròs. És com un arròs amb llet, que barregen també amb nata, amb pols d'ametlles, i llavors li fiquen salsa de cirera una mica per sobre... està més bo, està molt bo, la veritat, i és ara només de Nadal. Durant l'any, el menjar típic danès és els smørrebrød,
sí.
No? Que venen a ser simplement agafar una llesca de pa i ficar-li tot el que tinguis a sobre, una mica de salsa i, bueno...
Ells en diuen entrepans oberts,
sí.
Però, bueno, bàsicament, sí, és això, però, no sé, ells estan molt contents.
Sí, poden estar molt bons o poden ser
sí.
molt simples, una
sí.
de dues, però sí, és el que em ve al cap quan em dius una mica de cuina danesa.
Sí. O coses de tot el que porti canyella.
Sí,
galetes,
també.
Com els rotllos aquests de...
Els cinnamon rolls,
cinnamon
que es
rolls.
Diuen, sí. I dolços, molts dolços en general també són molt dolços, una mica com els suecs en això.
Doncs, mira, estem descobrint moltes coses, que si coses amb toc de canyella, que si ametlles garrapinyades, que si arròs amb llet especial. I una cosa, ara que estava parlant del vi calent, vosaltres que sou del Penedès, un de Guardiola i l'altre de Gelida, que us agrada això del vi calent? O és un sacrilegi?
Jo no.
A mi no em desagrada, però tu has de prendre com que no és vi.
A mi ja directament és que no m'agrada massa, si tinc fred prefereixo fer-me un cafè calent, però sí que hi ha molta gent que li encanta. No sé, jo vi calent ja no m'entra massa pel cap, ni pels ulls, ni al gust, tampoc.
Perquè el vi calent té alcohol?
Sí, de fet és
sí.
molt dolç. Si no et diuen que és vi, tampoc ho identifiques tu quasi com a vi calent.
No, però perquè tampoc es bull, només l'escalfen i crec que llavors li posen com espècies i a vegades li posen taronja i sucre, no?
Sí.
No té gaire gust de vi, la veritat.
No.
Sí, no el confondríem amb un xarel·lo d'aquí del Penedès, no? No seria el mateix.
No.
I, si us sembla, deixem ja de parlar de menjar, que començo a tenir gana, tot i que, bueno, això del vi calent tampoc tanta. El tema dels dies, clar, nosaltres els dies importants, sobretot és el 25, el 26, també el celebrem, i després tenim els Reis. Allà, a Dinamarca, quan se celebren? Quins són els dies importants?
Allà també tenen, de fet, el 26 com a festiu, el que vindria a ser Sant Esteve. Però els dies importants són, bueno, Nadal, Sant Esteve, no tenen res similar als Reis, de fet ja
no,
es comença a treballar després de Cap d'Any i ja s'ha acabat Nadal, També és bastant important Santa Llúcia, que no és pas festiu, però es reuneixen en església, sobretot, i canten de bon matí. També fan un acte molt, molt bonic, que es van tots amb...
Perquè a Copenhague hi ha canals, hi ha molta aigua, sí. I llavors una cosa molt, bueno, típica de Santa Llúcia allà és que la gent que té, doncs, una barqueta o una canoa o un caiac, el que sigui, doncs van per tots els canals de la ciutat, bueno, decoren les barquetes aquestes amb llums, i ells crec que també es disfressen, oi? A vegades?
Alguns sí.
Alguns, no? Sí. I res, això.
I, sí, és un dels altres dies marcats.
S'apropa a prop dels canals, doncs, a mirar com aquesta... com es diu això?
No sé, exhibició, sí, és bonic, sí, també. És un dels altres dies marcats, junt amb Nadal, sí, i el 26, més que, i Cap d'Any.
Però bàsicament és el 24 de nit,
sí. Sí, sí,
i el 25, jo crec. I el 26 que no és festa, però... Els regals i això és el 24 de nit.
No sé exactament quan ho fan. La veritat és que mai hi he estat,
clar,
ja cap 24
clar,
de nit,
vosaltres,
per sort,
és una cosa que, clar, vosaltres torneu a casa, no per Nadal, llavors això tampoc ho viu tant de primera persona.
Sí, exacte. Allà també, sincerament, no sé el tio, o sigui, tampoc és que fins i tot allà, no, el 24 i 25 no l'hem passat mai, cap dels dos allà.
Això sí, suposo, jo sé que tu, David, ets bastant bon ambaixador de la cultura catalana. Anna, desconeixo si tu també. Suposo que heu parlat,
també.
Sí, també, val. Suposo que heu parlat d'algunes tradicions, com per exemple el tió i això. Què els hi sorprèn a la gent de la nostra cultura?
Un tronc que caga regals després d'alimentar-lo durant 20 dies. Quan els explico, la veritat, els hi agrada. Però es queden molt sorpresos. El tió, sobretot. Els Reis Mags sí que ja són més coneguts, també. Diferents altres països també els fan. Però el del tió sí que... Bueno, es queden una mica...
Però si fa gràcia, eh?
Sí, tant, i tant. Tot depèn de com ho expliquis tu. Sí, i ja es nota que també estem orgullosos quan ho expliquem. Fins i tot amb els nostres companys de pis. L'Anna i jo compartim pis. Som 6 persones en una caseta. Vivim amb 2 de Madrid, per exemple, i els hi vam introduir també el tió i les nostres tradicions nadalenques i... I ara el caguem per Nadal.
Sí, sí.
I
de fet, els hi vam fer cagar el tió, els nostres companys de pis, sí, sí, de no catalans, diguem.
Sí.
I, home, els hi va agradar, eh?
Els hi va agradar. I els danesos també xalen bastant amb el tema castells, perquè no és només de Nadal, ja ho sé, però allà també tenim una colla castellera, els Tiquets de Copenhague. I jo també sóc el primer que sempre els ensenyo vídeos, més d'un dia els he dit que vinguessin algun assaig i tal. I, hòstia, també es queda molt sorpresos. És una cosa molt visual, que dona molt d'espectacle, és molt bonic de veure si no ho coneixes, i això també els sorprèn moltíssim. Sí, sí.
Uau! I has dit que vosaltres formeu part d'aquests Xiquets de Copenhague?
Sí, i tant.
Sí?
El David més que jo.
Home, mira, doncs va bé saber-ho. Ja cap a l'estiu ja preguntarem com es viu l'estiu a Copenhague i ja parlarem de la colla castellera. Doncs bé, ara també, si algú té ganes de dir, ostres, mira, aquestes vacances de Nadal, tot i que, clar, això del Covid ho hem d'agafar tot amb pinces, m'agradaria anar a Copenhague. És una bona ciutat per visitar-la ara aquests dies?
A mi Copenhague em té enamorat, o sigui, jo sempre la recomanaria. És veritat que si et pilla dies molt plujosos, sempre fa mandreta, però de fet és molt probable que ara mateix nevi en aquests dies, i també, hosti, també és molt maco. Fa fred, també es fa fosc d'hora, és veritat, però ja saps on vas, també vas més cap al nord, i és molt, molt bonica. Hi ha més, molts museus, moltes coses per visitar. No és una ciutat com Barcelona, Roma, París, que et pugui donar per una setmana i encara no te l'acabes, però sí que si busques i vols, hi ha moltíssimes activitats a fer. Jo la recomanaria moltíssim, vaja.
Una escapadeta.
Estic totalment d'acord amb el David.
Algun lloc que dieu, ostres, aquell lloc, si algú va cap a Copenhague o si ara té vols, el que sigui, que no es pot perdre.
Tu què diries, això?
Jo crec que, bueno, a part de les casetes de colors, no sé què, això és molt, potser és molt típic, no?
Sí.
Però a mi m'agrada molt, bueno, de fet, no és dins de la ciutat de Copenhague, però al nord hi ha un parc molt gran.
Anava a dir el mateix.
Sí,
sí, sí. Sí.
Hi ha un parc molt gran i hi ha cèrvols. I, de fet, és molt fàcil veure'ls, és molt xulo. I dins d'aquest parc hi ha un parc d'atraccions que, de fet, és el més antic del món,
sí,
si no m'equivoco.
Sí, sí, tot el món.
I també ve l'època de Nadal, el tenen decorat, I no ho sé, jo de fet el primer cop que vaig estar a Copenhague va ser el 2019 i va ser el desembre i a mi em va encantar. De fet, mira, el 2020 hi tornava per quedar-me.
Sí, sí, sí. Home, doncs, després de com ens ho heu explicat i de lo bé que sembla que estigueu allà, a tots ens ve ganes, de venir a Copenhague, o uns dies o una temporada. Doncs, David Sabater i Anna Oliver, moltíssimes gràcies per descobrir-nos això, el Nadal a Dinamarca, i també obrir-nos una mica les portes de la vostra vida. Merci.
Moltes gràcies a tu. Interessar-vos, molt bé.
De desembre és màgic. Per això, a Nou Sumape, el vostre magatzem de confiança i proximitat, obrim les portes del Nadal per entrar a les vostres llars i fer realitat els somnis de petits i grans. La cara del pare al veure el seu televisor LG OLED amb Smart TV, els ulls de la mare obrint la caixa del nou iPad Air o la il·lusió del germà donant gas al seu patinet elèctric. A la nostra botiga podeu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials directes de fàbrica de Balai, Bosch, Siemens, Teca, SMEC. També som botiga oficial del Grup Carrera, amb les millors ofertes del mercat. Com a novetats tenim els últims models d'iPhone reacondicionats, robots aspiradora i robots de cuina, aspiradores escombra, ofertes amb paelles, cassoles, planxes... Pagament fins a 24 mesos sense interessos. Us portem el nou electrodomèstic i us retirem l'antic de franc. Aprofiteu la campanya fins a final de mes. La vostra compra us pot sortir gratuïta. Nou Sumape, estem al carrer Parellada 26, 28 i 30 del polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. Pàrquing gratuït.
Cal i Santó, sempre al teu costat, des del segle XVIII oferint qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Cal Vicentó. Cal Vicentó.
A Cal Vicentó Perfumeries disposem d'un ampli assortit de fragàncies i les tenim fins a Reis a un preu molt especial.
Cal Vicentó.
I quan falten 6 minuts per arribar a les 10 del matí, ara us demanem que agafeu paper i boli, ja que el xef de Cal Ton, el Ton Mata, ens va ensenyar l'altre dia a preparar un pa de pessic de xocolata sense farina, apte per a celíacs, que té molt bona pinta i que ara mateix descobrirem tots els detalls, els ingredients i els passos a seguir.
I seguim descobrint receptes de la mà de diferents cuiners de la vila i avui estem al restaurant Cal Ton amb el xef Tom Mata. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui la recepta que ens has preparat faràs content a tothom, perquè és dolça, però és ideal per a celíacs, no? Que no té farina. Què ens has preparat avui?
Us he preparat un pa de pessic, una massa de postre, de xocolata, que no porta ni gota de farina. A part de ser molt fina, és bo, és pràctic, perquè tothom en pot menjar. I el xocolata per Nadal també és una cosa que, vaja, agrada. Bueno, i el xocolata agrada a tothom.
A tots ens encanta la xocolata, així que si et sembla, primer de tot, què hem de tenir clar? Quins són els ingredients?
Mira, els ingredients necessitarem una cobertura de xocolata del 70% de cacau. És important que el xocolata sigui de qualitat. Després necessitarem 100 grams de mantega, 120 grams de rovell d'ou i de clares en necessitarem mig quilo. I a més, 180 grams de sucre.
Doncs ara ja tenim clars els ingredients i hem vist que no hi ha la farina, perquè dèiem que és una recepta sense farina. I quins seran els primers passos que haurem de fer?
Bé, els primers passos serà, per un cantó, posar la xocolata al bany maria perquè es desfagi. La mantega també desfer-la, posarem a blanquejar els 120 grams de rovell d'ou. És important que fem servir els pesos amb la, amb la pastisseria és molt important els pesar les coses. No es tracta de posar 6 rovells, sinó 120 grams de rovell d'ou. Amb aquests 120 grams de rovell d'ou hi posarem 20 grams de sucre. I llavors ho blanquejarem amb una varilla, amb un robot que et quedi clareta la clara d'ou. Ai, el rovell d'ou, perdona. Llavors, per altre cantó, muntarem les clares, també punt de neu, amb 160 grams de sucre, que és el que ens queda del sucre que hem pesat. Quan tinguem doncs, la xocolata ja desfeta, la mantega també, les clares muntades i el rovell blanquejat, llavors ajuntem el rovell amb la xocolata, l'amassem bé, no? Llavors, també hi posem la mantega. I al final, molt de cuidado, posem la xocolata que tenim amb el rovell juntament amb les clares. Ajuntat, que no, procurant que no se'ns baixi la massa aquesta, i ho posarem al forn, que ja tindrem el forn calent, un forn escalfat a 180 graus, i ho posarem en una safata que ja tindrem muntada amb mantega, i ho deixarem 15 minuts, sense obrir el forn. Deixem aquesta massa de xocolata al forn durant 15 minuts, i quan hagin passat aquests 15 minuts, ja la podem treure. Ja està. I llavors deixar que se refredi, i ja veureu quin pa de pessic sense farina de xocolata ens ha quedat.
Home, explicant-ho té molt bona pinta. Ara el que haurem de fer, doncs, és comprovar-ho. Moltíssimes gràcies, Ton Mata, xef de Calton, per descobrir-nos aquesta recepta, aquest pa de pessic de xocolata sense farina, que quan serà el millor moment per prendre'ns-el? En quin moment ens ho recomanaràs?
Això t'ho recomanaria en qualsevol moment. Igual et pot servir per esmorzar, pel dinar de Nadal, a les postres per acompanyar el torró... si vols comprar una mica de nata i fer-ho acompanyar-ho amb nata, això per si fas un cafè a la tarda també et anirà bé. Un bon pa de pessic de xocolata va bé. A mi que m'agrada la xocolata, em va bé totes hores.
Doncs sí, a totes hores podrem menjar aquest pastís, aquest pa de pessic de xocolata sense farina que ens ha descobert el xef Ton Mata. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest especial de Nadal.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bones festes, bon Nadal.